primera part del programa dedicat a la pastoral familiar i matrimonial. Jesús, tot caminant vora el llac de Galilea, veié dos germans, Simó, l'anomenat Pere, i el seu germà Andreu, que tiraven les xarxes a l'aigua. Eren pescadors. Jesús els diu: «Veniu amb mi i us faré pescadors d'homes». Ells immediatament deixaren les xarxes i el van seguir. Una mica més enllà veié altres dos germans, Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan. Eren a la barca amb Zebedeu, el seu pare, repassant les xarxes, i Jesús els va cridar. Ells immediatament deixaren la barca i el pare i el van seguir. Jesús recorria tot Galilea ensenyant a les sinagogues, anunciant la bona nova del regne i guarint entre el poble malalties i xacres de tota mena. Aquest fragment de l'Evangeli d'avui, extret del capítol 4 de Mateu, ens serveix de punt de partida per començar en el nostre recorregut cap a la mitjanit a parlar en clau familiar. Ens acompanyen Enric Garí i Montse Teixidor, que són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu al sector de Badalona. Enric i Montse, bona nit.
Hola, bona nit.
Molt bona nit.
Després de la tornada a la normalitat, en què recuperem els evangelis dels temps durant l'any, avui, a partir de les reflexions que ens proposa el jesuïta Lluís Armengol, que el cel sigui, en el seu llibre Créixer i estimar, reflexions sobre la vida quotidiana, ens referirem a aquests moments gratuïts de felicitat que són copsant la nostra vida, que Déu ens busca. I potser de vegades pensem a buscar-lo nosaltres, també ho hem de fer, no? Però que ell ens busqui és molt bonic, això.
Jo penso que nosaltres som aquests quatre homes que estan enfeinats, arreglant xarxes i preparant tot per tornar a sortir a pescar. I ve Jesús i els diu: «Ep, veniu i seguiu-me». I nosaltres, això Jesús ens ho ha dit. Què passa? Que hi ha vegades que fem el boig. Ens crida i tenim feina, hem de fer això, hem de fer allò, dissimulem, fem una miqueta el boig, saps? I dius: «Ep, a veure, la crida de Jesús és molt important». I la crida de Jesús, què esperem? Que ens vingui i ens digui: segueix-me». No. Jesús, i ara ho entronco amb el llibre del pare Armengol, ens dona aquests moments gratuïts de felicitat. I és aquí on ell ens demostra que ens estima i ens crida. I nosaltres no els sabem veure. Només pensem en el que vindrà, en el que vindrà. Estem arreglant les xarxes per tornar a pescar. Disfrutem del fet de lo que hem pescat, disfrutem del fet de que estem arreglant les xarxes, disfrutem d'aquestes coses, del dia a dia que Jesús ens dona. Que Jesús ens crida amb totes aquestes coses, o sigui, amb el disfrutar i la satisfacció del dia a dia, de l'estar present amb nosaltres en cada moment de la nostra vida, en cada moment de la vida de la família, de la feina, de la vida amb els amics, fins i tot de l'esport. Vull dir, quan anem a un camp d'esport o fem esport, també ell està amb nosaltres i hem de saber agrair aquests moments de felicitat que ell ens dona.
Montse?
Sí, hem de saber veure els moments que ell ens dona, perquè és el que deia l'Enric, que moltes vegades passem per sobre les coses tan de pressa que ni ens n'adonem. I moltes vegades això en moments de reflexió, allò quan te'n vas cap al llit o a dormir, o estàs un moment sol, i a vegades que allò que penses, aviam què hem fet avui, i llavors te n'adones que realment hi ha hagut moments, doncs, que dius, doncs, hem tingut un moment de felicitat i no l'hem, igual no l'hem sapigut apreciar, i ens n'hem de donar compte de saber valorar i apreciar aquests moments. I fins i tot després compartir-los, perquè hi ha moments que quan estàs junts no te n'adones, però després, si tu has fet la reflexió que estàs, ostres, mira, avui, mira que hem estat bé, o en aquest moment, com hem disfrutat i no ens n'hem sapigut adonar, doncs llavors, en un moment que tornes a estar a la família junts o amb els amics, dir: «Ostres, tu, te'n recordes aquest moment? Com l'hem viscut? O tu què t'has semblat?». I això també són aquests moments de compartir la felicitat.
Déu ens crida de moltes maneres. De vegades, el saber-ho veure, aquest és la gran qüestió. Aquesta és la pregunta del milió.
Sí. Nosaltres, com a pares, hem de saber disfrutar el somriure del fill, el seu estar al costat d'ell. sí que ja arribarà el moment en què acabi els estudis, el que es casi, no sé què, però sapiguem viure això, l'estar junts, el somriure, la paraula, estar un al costat de l'altre, m'entens? El menjar junts, fins i tot el menjar junts. S'ha de saber disfrutar i ho hem de saber veure com un do de Déu, això. No esperar que el dia de demà que farem i arribarà. Ja arribarà, però gaudim a l'avui, a l'ara, a aquest moment.
Segurament quan estem gaudint amb els nostres fills, dialogant amb ells, ensenyant-los valors, ja és respondre a la crida de Déu. De vegades estem doncs, amb petits vicis o massa esclaus de l'ordinador o de jocs, en el cas dels nens i adolescents, o de comunicar-nos amb els amics, i aleshores sí que és quan de vegades el Senyor em diu «Ei, vine a fer una altra cosa». Ens ho proposa, no ens ho imposa, i la nostra llibertat és la que acaba decidint.
I hem de saber escoltar. Hem de saber escoltar moltes vegades, perquè moltes vegades ens ho diu i nosaltres no estem atents o no escoltem.
Ens ho diu de moltes maneres, en el cas dels fills vostres, per exemple, a través de vosaltres mateixos, no? Els
sí,
pares
sí.
De vegades reclamen una mica de disciplina amb els horaris o altres coses.
Sí.
Gràcies, Enric Garí i Montse Teixidor, que acabeu de passar un bon diumenge, el poquíssim que queda,
sí.
I bona setmana, fins la setmana que toqui, d'aquí 15 dies.
Ja pràcticament l'hem acabat el diumenge.
Bona mateix.
Setmana.
Adéu-siau, bona setmana.
Diàlegs cap a la mitjanit. Uns minuts de conversa sobre el matrimoni, la família i l'ètica de la vida.
Ràdio Estel.
Diàlegs cap a la mitjanit.
Seguim amb el nostre recorregut cap a la mitjanit amb una segona part avui centrada, com és habitual, els dissabtes i aquesta setmana per segon diumenge consecutiu en diumenge a la vida, a l'ètica de la vida. Avui volem parlar del projecte de llei que regula o estableix una nova regulació de l'avortament a Espanya, una qüestió que ha generat un gran debat social i fins i tot dintre del partit que governa, el PP. Ens acompanyen per parlar-ne la psicòloga clínica Isabel Viladomiu. Hola, bona nit.
Bona nit.
I també el metge i sacerdot i delegat de Pastoral de la Salut de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Sobrevia. Hola, bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Bé,
volvemos a las andadas.
Sí, tenim el tema ja una miqueta,
sí.
no diré que refredat, però ja assentat a l'opinió pública. Hi ha un projecte de llei aprovat pel govern espanyol, pendent de la tramitació a les Corts, amb partits de l'oposició
sí,
que han anunciat
sí,
recursos,
sí, sí,
derogacions...
Con las autonomías, declaraciones, parlamentarios...
I, sobretot, importants dirigents del PP que s'han mostrat crítics
sí.
amb aquest projecte
sí,
de llei.
Sí, sí.
Per exemple, la delegada del govern espanyol a Madrid, Cristina Cifuentes, o altres.
Sí, sí. Efectivamente, no es un asunto fácil. Está bastante liado, pero sí que tiene sus aspectos muy positivos, porque lo que está poniendo sobre el tapete otra vez y se está volviendo a hablar, y en esto tenemos que estar allí muy presentes, es en todo lo que hace referencia al debate del tema del aborto, ¿no? No puede ser que podamos hacer dos afirmaciones. El aborto es bueno y el aborto es malo. Alguien está equivocado. Es verdad, es un principio de contradicción.
Segurament, fins i tot els partidaris de la llei Zapatero també et dirien
sí.
que l'avortament és dolent. Sí. Això és potser el que sorprèn més.
Bueno, aquí hi ha el tema de que si per un costat moltes vegades es diu que és un drama o és una tragèdia l'avortament, llavors un diu tragèdia per qui? Bueno, doncs per la dona, i potser també per la criatura, no? I llavors dius, clar, quan per un costat sembla que la gent que inclús doncs, vol que sigui això legal, doncs accepta que no està bé, doncs clar, un es planteja per què és una tragèdia o per què és un drama. És a dir, convé molt aprofundir una miqueta, no? I clar, trobes aquí que llavors es fa un silenci, no? Perquè clar, o reconeixes el que hi ha, el que és, i per tant que hi ha en joc la vida d'una criatura humana, o llavors per què estem discutint? I clar, si hi ha en joc la vida d'una criatura humana, escolta, estem parlant del dret a matar un ésser humà.
Aquí s'argumenta molt el dret de la dona a decidir, no? Aquest és el gran argument dels partidaris d'una legalització o despenalització de l'avortament.
Una persona, qualsevol persona, té dret a decidir moltíssimes coses. Però, clar, el decidir la vida o la mort d'un altre ésser humà, doncs no tens dret a decidir-ho. Hi ha coses que sí, jo puc fer amb el jersei que porto, doncs, sense saber el que vulgui, no? Però hi ha coses que jo no arribo a tenir aquesta potestat. Clar, com la vida de qualsevol ésser humà, de tots nosaltres, s'ha engendrat doncs, en el si de la mare, en certa manera, doncs, podem dir, doncs clar, aquí hi ha una implicació molt personal, molt gran, i que clar, una nova vida humana afecta molt i pot descol·locar, almenys inicialment, doncs, la persona que d'una manera imprevista doncs, queda embarassada.
Es lo que hemos hablado muchas veces en estos micrófonos. Una mujer embarazada es una mujer en estado de necesidad. Por esto intervienen dos personas en embarazarse, ¿no? Padre y madre. Esto es así en la vida.
La participació de l'home també hi és.
Efectivamente. No es la mujer sola, sino aquí es la corresponsabilidad entre varón y mujer. Pero bueno, me gustaría hablar sobre el título de cómo denominan o quieren denominar esta ley, ¿no? Protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Efectivamente. Antes se hablaba de derechos al aborto, ahora se hablaba de derechos de la mujer embarazada. Y sí que ha habido y hay asociaciones, por ejemplo, la Asociación Española de Bioética y Ética Médica y otras asociaciones de bioética que se han posicionado delante de esta ley y han ensalzado algunos aspectos, ¿no? Lo que sí se ve es que desde algunas asociaciones de bioética, concretamente desde AEBI, se está pidiendo ayudas a la maternidad, para que las mujeres embarazadas puedan afrontar la dificultad que comporta en estos momentos engendrar, gestar y parir una nueva vida. Claro, por ejemplo, las situaciones en que uno se encuentra, porque desde la ideología o del posicionamiento, el sí o el no, bueno, pues uno puede posicionarse fácilmente. Pero en la práctica, cuando un médico ginecólogo se encuentra ante una voluntad, por ejemplo, de una mujer que tiene unas graves dificultades o que tiene un mal pronóstico sobre la enfermedad o un trastorno que lleva el feto, ¿qué puede hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Qué instrumentos tiene en sus manos en la actualidad para apoyar a esta mujer? Pues ninguno, muy pocos. Lo que es, me parece, muy importante, más que las leyes, que sí que lo son, porque van a promover actitudes, es generar todo lo que sea la letra pequeña de esta ley, cómo se sustenta y se concreta esta protección al niño que va a nacer y a la mujer embarazada. Veo que aquí puede ser esta una gran vía, ¿no?
Bé, sobre el que hem comentat al principi de debat social, o creuen vostès que hi haurà alguna modificació potser forçada per les pressions internes del partit del govern o per altres raons?
A veure, no ho sé.
Veurem què passa.
Hi ha aspectes molt positius en l'avantprojecte.
S'ha dit que el govern ha exhibit que això era en el seu programa electoral i ho ha argumentat clarament.
I en aquest sentit, a veure, la llei podria ser, i és millorable, o aquest avantprojecte, per tant, en aquest sentit tampoc això ho diem. Però és un pas important, també s'ha de reconèixer, en la defensa de la vida humana i en la protecció de la vida. El fet que no es faci publicitat de les clíniques abortistes, per exemple, doncs és també un aspecte molt important a contemplar-ho. El que deia fa un moment doncs, l'Isabel, doncs, dient el fet de que a l'ajudar a buscar alternatives, solucions, doncs es vegi com un dret, és a dir, que hi ha el dret a la vida i que l'assistència sanitària, el metge, l'infermera, doncs busquin en allà donar un recolzament actiu i que això no estigui mal vist, perquè actualment, lamentablement, en un ambulatori vas i si tu una mica animes a que tinguin la criatura, sembla que això estigui malament.
En esto incidirà la ley.
Llavors, clar, efectivament. Això és molt breu i sembla que tot et canalitza perquè va, la porta fàcil o cap a l'avortament.
Ho deixem aquí. Animem els oients a llegir el comunicat de l'Associació Espanyola de Bioètica i Ètica Mèdica, AEBI, que bé, matisa molt bé tot. tot, no? Els inconvenients i els avantatges.
Sí, és una nota bastant ben feta i senyala molt breument doncs, els aspectes de la llei.
Doncs buscant a EBI, amb B alta, internet, sí, es trobarà fàcilment aquesta nota. Gràcies, Isabel Viladomiu i Xavier Sobrevia. Bona nit. Fins la setmana vinent, si Déu vol, ja en dissabte, 11:45, aquí ens retrobarem. Adéu-siau.
Adéu-siau. Bona nit.
A vosaltres, amics oients, us desitgem que acabeu de passar un bon diumenge, el poquíssim que queda, i que comenceu bé la setmana. Adéu-siau, bona nit.
Diàlegs cap a la mitjanit. Un contacte amb la vida i la família.
Ràdio Estel.